COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bon dia, bon migdia i d'aquí no res, bona tarda. Ara de moment estem a les 12 i 20 minuts, fins la una rere en COPE Catalunya Andorra, fet i ben fet, perquè estem molt satisfets del que fem cada dia des de Barcelona i a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. I quan arribi la una escoltarem les notícies i també us farem una estoneta de companyia, de una a dues al migdia. Saludo a l'equip periodístic habitual, com sempre el senyor. Ara us faré una descripció narrativa ràpida del que passa en aquesta taula rodona abans de que parlin i no em deixin parlar l'equip del programa si no peten els micros, perquè estan sortint espurnes. El senyor Gil, com sempre, agafa el guió del senyor Losada i dibuixa coses. Dibuixa ninots, i no us diré exactament el que ha dibuixat ara, perquè òbviament no quedaria ben parat el senyor Gil. El senyor Losada s'agafa els braços perquè té fred i riu de fons. I la Montserrat s'amaga darrere de la pantalla i busca notícies curioses per explicar. Com esteu? Bon dia.
Molt bé.
Bon dia. Ens hem deixat d'explicar que abans que comença a sonar la sintonia, aquí es fa una mini breu tertúlia.
Sí. Sí.
Ja hi ha un briefing.
Perquè hi ha un briefing, hi ha un brainstorming. Sí. Ho dic perquè també quedeu retratats en aquest brainstorming.
Oiga, però per què ha traït vostè la impressora?
Quina impressora?
Luego te lo cuento.
Després, no lo sé, Rufián.
Després t'ho expliquem.
Té la marinera, Quan veus això de lo que fan a les sessions de control, és una mica, no sé si teatro del bueno, como decía Mourinho, pero la veritat és que a vegades sembla una pel·lícula.
Jo dic, on Rufián portava amagada la impressora?
Clar, mira, és el mateix que jo he pensat, perquè dic, quan entres a la sessió de control, imagino que has de passar per un aparell d'aquells de seguretat, que passes tots els catxarros, no? El mòbil i tal. Però, claro, què li ha dit al senyor de l'arco de seguretat? Oiga, la impressora.
És una impressora i punto.
No, sí, bueno, expliquem el tema. Resulta que Rufián, per la gent que no ho sàpiga, la sessió de control, doncs li tocava fer la seva pregunta i, òbviament, doncs ha fet una de les seves i ha dit que llevava l'arma del delito i ha portat una impressora allà mateix. I l'ha tret i senyora Santa Maria, doncs, òbviament, han tingut el seu rifirrafe, però, bueno...
Ja. Bueno, li ha sortit bastant malament la jugada,
I diu que també llevava papeleta i que és la que se fuma en el dia.
Al migdia escoltarem el rifirrafe entre Rufián i la Soraya i, bueno...
Sí, sí.
Les taules parlamentàries de Soraya Sáenz de Santa Maria no han pogut amb el teatrillo del senyor Rufián. Sí. Ha pogut amb el teatrillo del senyor Rufián.
Sí, que ha pogut. Ha estat a l'alçada, a l'alçada. Sí.
Escolteu, sabeu que la ciutat de Barcelona només va necessitar una setmana per recuperar el seu flux de vianants, sobretot a la Rambla, a prop on va passar l'atemptat, i mentre una setmana només per recuperar el seu ambient, el seu ritme, mentre altres, senyor Losada, mentre altres ciutats d'Europa, també patidores del terrorisme com a París, van necessitar un any, Barcelona en una setmana ha recuperat el seu pols ciutadà.
És que aquí a Catalunya i a Espanya en general estem molt curats amb el tema del terrorisme. Portem molts anys. Vull dir, altres llocs d'Europa, home, sí, Niça, Brussel·les, no han estat escenaris durant molt temps d'atemptats terroristes. A Espanya portem molts anys, recordem la guerra que hem mantingut, perquè s'ha de dir guerra que hem mantingut amb els assassins d'ETA, que dura moltíssims anys, quantes víctimes mortals ha fet, quants assassinats ha fet ETA, no només a la resta d'Espanya, sinó inclús aquí a Barcelona, i tot això ens ha curat, i som forts, i sabem tirar endavant, i per això Barcelona ha recuperat la normalitat tan de pressa després del lamentable atemptat islamista d'aviat fa un mes.
Això ho dic perquè hi ha una empresa que és especialitzada en l'anàlisi i la medició de fluxes massius de ciutadans, és una multinacional i a Barcelona com no té seu, que és TC Group Solutions. Pararem amb ells i ens ho explicaran, com ha estat possible la recuperació d'aquest flux. Si és com diu el senyor Losada, és aquesta raó o és un altre. Montserrat, lo de Rufián era la broma del dia o...?
Bueno, tot és una broma, tot plegat, però...
Rufián és una broma permanent, aquest senyor.
Però com deien avui, que hi ha coses que no es poden fer bromes, perquè estem parlant de coses molt serioses. I, clar, es pren al Parlament com si fos un d'això de titelles i no cal.
Però puc dir una cosa, Montserrat? Si fas servir els llibres d'història i ens anem a la Primera o la Segona República...
Això es posa interessant.
El Congrés de Diputats era... No té res a veure amb el que és actualment, perquè allà es tiraven, es llançaven sabates, els diputats uns uns als altres, s'insultaven. Vull dir, el que passa és que estem acostumats al civisme i a l'educació, però a altres èpoques el Parlament era, bueno... Dit això, Montserrat, vostè mana.
Bueno, doncs parlem d'una altra història. Vosaltres sabeu que en aquest programa sempre... Bueno, el primer que demanem quan arriba el nou any és el llibre Guinness de los Records. És el nostre llibre de capçalera. Volem saber qui és el senyor que talla més pernil del món, qui és el que té els peus més llargs, etc.
Que té el bueno, que més llarg, has dit?
Els peus.
Ah, els peus.
Doncs atenció, perquè m'han arribat bueno, algunes dades sobre el que podrem veure en el nou llibre Guinness de los Records 2018.
Jo els tinc tots a casa, Montse. Dels últims 5 anys els tinc tots.
Ara de venir el nou, doncs atenció, saps que normalment, doncs això, quien tiene el pelo más largo, la persona más baja, quien tiene las manos más grandes... Doncs tenim una de les grans novetats d'aquesta edició i és la d'una senyora que es diu Yu Jihanshi.
Ui, xinesa.
I atenció, perquè la senyora Zhou té les pestanyes més grans del món. I la mesura, voleu saber què la miden?
Atenció.
12,4 centímetres.
De parpelles.
De pestanyes.
De parpelles.
Va a la perruqueria, va a la perruqueria.
De pestanyes.
Fa la permanent.
Poder? Diu que ha necessitat medio siglo para convertirse en la mujer con las pestañas más largas del mundo y obviamente la organización del Guinness ha informado que el récord lo obtuvo en junio del 2016, así que probablemente ahora el tamaño de los pelos que bordean los párpados haya aumentado.
Hay foto, Rodríguez?
Sí, sí, tenim una fotografia. Mira, aquí tenim no les parpelles, sinó les pestanyes.
Pestanyes, els
pèls. Està agafant els pèls.
Sí, sí.
Els pèls de la parpella, les pestanyes.
Que molest, això, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, jo us portaré
el llibre quan surti, que jo sóc un seguidor...
Ha sortit, Collado, que ha sortit.
Ja està, doncs el compraré a la casa del llibre d'aquí en hores.
Encara no el té?
No el tinc encara, no el tinc, vale? Molt bé, dit això, escolti, que em fa mal l'esquena i el genoll, vol dir que demà canvia el temps.
Bueno, m'has quedat que tant és major, Collado.
Aprofiten a la mínima.
Però si no es lo pones a...
Com diuen els que saben molt, aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid, zasca.
Después soy yo el que...
Losada. Temps?
No, ja ho comentó aquests dies, no? Estarem a final d'estiu, això és un temps molt canviant. Ahir feia sol, no, ahir feia pluja, sí. Avui fa sol. Demà pluja altre cop.
Ah,
que avui, sí, que avui les bruixes s'espantinen, no?
També aprofiten aquest impàs entre un dia i l'altre, doncs, per pentinar-se. Aviam, avui sol arreu de Catalunya, temperatures que pugen, demà la cosa canvia, temperatures que baixen, mal temps, pluja, i una situació que encara s'agreujarà més de cara al divendres, que serà un dia de pluja insistent arreu de Catalunya i caiguda notable de temperatures que la notarem tots plegats. Ara mateix a 26 graus a Tarragona, 24 a Barcelona i Girona, 23 a Lleida, 17 a Andorra la Vella. No hi ha problemes al transport públic, però atenció, a la xarxa viària tenim moltíssimes incidències. Recordem a tots els conductors d'entrada que avui es podeu trobar a qualsevol punt de Catalunya controls policials en qualsevol, com deia, punt de la xarxa viària. Hi ha una alerta europea antiterrorista, així doncs que molta paciència, perquè els Mossos d'Esquadra estan realitzant ja des d'ahir tarda mateix controls no només a Barcelona, sinó a pràcticament totes les entrades i totes les sortides. Hores d'ara, complicacions importants de l'autopista AP7 i a 7 km de cua compacta a la Roca del Vallès des de Llinars fins al peatge de la Roca en direcció cap a Barcelona. Més avall, a l'autopista, amb aquesta mateixa autopista, hi ha 4 quilòmetres de cua a la peatge de Martorell, també direcció Barcelona. Això de retruc afecta l'enllaç entre l'autopista B7 i l'autovia A2. També 3 quilòmetres de cua a la C33 a la Llagosta, també direcció Barcelona. I també de retruc tot això afecta la C60 a la Roca del Vallès per enllaçar amb l'autopista B7 i també problemes, també cua a la C32 a Sitges, també sempre a direcció cap a la ciutat de Barcelona. Insisteixo, hi ha molts controls policials a les entrades i sortides de Barcelona per aquesta alerta europea antiterrorista. Paciència, no ens alarmem tampoc després del que va passar i tarda a la ciutat de Barcelona, però, en fi, que més val prevenir que no curar en aquest sentit.
Efectivament. El tema d'ahir a la tarda està tancat informativament.
Està tancat i ben tancat, per sort va ser una falsa alarma, però tal com està la situació, doncs els Mossos van actuar amb molta prevenció, van acordar donar, doncs, tota la Sagrada Família, 7 carrers més del voltant de la Sagrada Família. Hi havia un vehicle sospitós, una furgoneta de color blau, es va detenir els dos conductors, els dos ocupants d'aquesta furgoneta, van ser retinguts en un moment, després de comprovar per part dels TEDs que la furgoneta no hi havia absolutament res, van quedar en llibertat, va ser tot un ensurt, i l'episodi va durar, pues, una hora aproximadament, entre 8:30 i les 10 menys quart de la nit, que va ser quan va quedar aixecada la...
Moltes gràcies. Un gran ensurt, que per sort no va passar res. Gràcies.
Vinga, fins ara.
Fins després, a la una més notícies. Senyor Gil,
estàvem... Lleva't la impressora, l'Osada.
Sí, ja te la pots endur. Estàvem tots mirant...
Però si el problema no és la impressora, el problema és l'ús que li donguis a la impressora.
És el tòner.
Aquest és el problema.
Bueno, és que Rufián l'ha comparat amb les impressores que hacen réplicas de billetes de 500.
Ah, sí?
També.
Va haver una època, en l'època del telón de acero, que la Unió Soviètica estaven prohibides les impressores. Les fotocopiadores estaven prohibides. Estaven prohibidíssimes. Senyor Gil...
Els papers que els escrivien a mà i aquestes coses.
Senyor Gil, digui'm una cosa. Ahir, mentre tots miràvem el partit, el bon partit que va fer el Barça...
L'altre tema d'ahir a la tarda.
Davant de la Juve va passar el que va passar a la Sagrada Família. Per sort no va passar res. Però, en canvi, al Nou Camp sí que van passar coses, no?
Bueno,
interessants.
Molt interessants. No només pel resultat, no només per la victòria del Barça, no només per la bona trajectòria de l'equip, sinó per les sensacions que, vale, sí, és veritat, estem a 13 de setembre, les bones sensacions i el bon feeling que està començant a aixecar aquest Barça. És evident que la Juve d'ahir no era la Juve, que li faltaven molts futbolistes, és evident que era un partit de primera fase i no un partit d'eliminatòria, és evident que el punt fort dels italians arriba a la primavera i no a la tardor, però això no treu del bon partit i els bons detalls que va deixar el Barça ahir, començant pel de gairebé sempre, Leo Messi, que va estar, com gairebé sempre, inconmensurable, va aprovar una de les seves assignatures que tenia pendents, fer-li un gol a Gianluigi Buffon.
Dos.
Li va fer dos golarros, a més. I es van començar a veure coses com, per exemple, aquesta entesa Semedo-Dembélé per banda dreta, aquest Jordi Alba que sembla que recupera la versió dels millors Jordis Albas que han pogut veure al Camp Nou, i un mig del camp que recupera dinamisme i revitalització en homes com Ivan Rakitic. O sigui que, insisteixo, bones sensacions i bon feeling. Encara queda molt per endavant, però el Barça ja, evidentment, pot enfocar tranquil·lament cap al partit contra l'Eibar. És per això que el senyor Valverde va donar festa als seus futbolistes. I és per això que el senyor Bartomeu va tornar a dir que tranquil·litat, que allò de Messi acabarà bé i que l'Udinista acabarà bé.
Jo, una cosa molt breu, jo no em puc imaginar aquest cap de setmana si el Barça li guanya l'Eibar i el Madrid perd amb la Real Societat. El Barça estaria a 7 punts del Real Madrid.
Seria el Madrid el que estaria a 7 punts del Barça?
Perdoni, el Real Madrid a 7 punts del Barça. No m'ho puc imaginar, això, perquè avui seria una cosa...
I per què no s'ho pot imaginar?
Una cosa de ciència-ficció. Gil! Alguna cosa més?
Que el que ha de fer el Madrid avui és pensar en l'Apoel Nicosia, que és el rival avui al Santiago Bernabéu a la Champions.
Gràcies, Gil.
Després ja arribarà Noeta.
Molt bé. Montserrat, mirem les xarxes.
Vinga, que sapigueu, per cert, que a partir d'avui ens trobareu un altre perfil del Twitter. No passa res, Ja us hem avisat a través del perfil al Matí Cope, que a partir d'ara ens podreu seguir un altre perfil, que és el de Cope Catalunya. Allà podré veure, diguem-ne, tots els tuits de tots els programes d'aquesta casa i dels informatius, així que tot en uno. Tindreu tota la informació en aquest perfil de Cope Catalunya.
És a dir, que si fins ara estàvem @elmaticope, ara estem tot @copecatalunya, no, Montserrat?
Així és.
Mira que fàcil.
Així que si ens voleu seguir, que sapigueu que a partir d'ara és aquesta nova adreça, Póntatelo Gil, que luego me preguntarás y no me acordaré de decírtelo. Bueno, allà.
I també estem a Facebook, no?
Sí, és que tot això adreça també a Facebook i a Instagram. A partir d'ara també farem servir l'Instagram, les imatges, els vídeos de tot el que passa en aquest programa, o sigui que amb el mateix nom de Cope Catalunya ens podeu trobar al Twitter, a Instagram i a Facebook. Bueno, doncs anem a mirar ara de què parla la gent a aquestes hores. Òbviament, el tema de la sessió de control ha estat marcat pel tema del referèndum i també de l'atur, i també alguna de les perles, com hem comentat a l'inici del programa, del que ha passat i que estava passant en aquesta sessió de control. Després s'està parlant dels Reis d'Espanya, que han arribat a Cuenca per a fer l'entrega dels Premis de Cultura, i ho fan a la catedral. També es parla de que Espanya ja no es troba Collado entre els 10 països com a millor salut. Hem baixat del 7 al 23.
Mare meva!
Nacions Unides fa aquest estudi per analitzar el compliment dels objectius de que sigui un país sostenible de cara a l'any 2030, i atenció, perquè hem suspès degut a l'alcohol, el tabaquisme i el sobrepès. Són els pitjors índexs de salut que tenim al nostre país, i per això Espanya, torno a repetir, ja no es troba entre els 10 països amb millor salut. Són els temes més comentats. Recordeu el nostre perfil, @copecatalunya.
I allò que et dic cada dia, ho diem cada dia, t'oferim l'oportunitat de parlar i opinar a Herrera en Cope Catalunya, només enviant un WhatsApp d'àudio o també un WhatsApp de text. El telèfon del WhatsApp, WhatsApp Cope Catalunya, és 678-09-48-16. Avui, a partir d'un estudi del que et parlarà la Montserrat en uns minuts, un estudi que ha fet la Universitat de Barcelona, resulta que la dona treballadora o la dona treballa 1,1 hores de mitjana més que l'home. I a banda de cobrar menys, doncs hi ha tot un munt d'agravis comparatius sempre negatius cap a la dona. Què et sembla això? Volem saber la teva opinió. WhatsApps d'àudio, WhatsApps de text, 678-09-48-16. Recorda que el 19 de setembre sortegem dues places per l'autocar de les estrelles. Més informació sobre aquest meravellós i galàctic viatge, www.lleidaitu.com.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
Allarga les teves vacances al Gran Teatre del Liceu. Vine amb nosaltres a un balneari, en una fresca, divertida i trepidant paròdia de l'alta aristocràcia. I Viaggio a Reims de Rossini. Del 13 al 20 de setembre, al Liceu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Coneix també molt bé a Andrés Iniesta de fa molts anys. És l'Albert Benages.
Jo crec que ell voldria seguir al Barça, però potser ha vist no ha tingut atenció suficient cap a ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola i em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran, Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
Migdia. Les notícies. Els esports. Els reportatges. La crònica. El comentari. I l'actualitat amb els serveis informatius de Cope Catalunya i Andorra. Migdia. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a Cope Catalunya i Andorra.
El Hyundai Tucson llegó para cambiar percepciones y muchos cambiaron, convirtiéndolo en el SUV más vendido a particulares en 2016. Ahora desde 17.900 euros y con el plan Cambia Hyundai te damos más que nadie por tu coche. Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
López Orús, concesionario Hyundai. Visítanos en Sabadell y ahora también en Ripollet. Más información en nuestra web lopezorus.es.
A AMV som especialistes en assegurances de moto. Per això et volem donar alguns consells de seguretat.
Disfruta de la teva moto i assegura la teva tranquil·litat en menys de 3 minuts. I recorda, la carretera no és un circuit.
Entra a amv.es, contracta l'assegurança de la teva moto des de 80 euros i ara descobreix les nostres assegurances de cotxe.
No te separes de tu mòbil? Entonces, no te separes de Cope.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. Cope. Estar informado. Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente, tú cambiaste de semblante. Me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años.
Històries d'amor, històries de vida que segurament com la cançó, passen sovint cada dia, cada minut, cada segon a la Rambla de Barcelona. Mireu, parlant de la Rambla i els seus carrers comercials al centre de Barcelona, van tardar, atenció, van tardar una setmana a recuperar el flux habitual de vianants, segons l'estudi que ha elaborat una empresa especialitzada en dades massives, TC Group Solutions. La dada, segons aquesta empresa d'anàlisi, és positiva, ja que en altres ciutats europees que han estat objecte d'atemptats, el temps de recuperació ha estat més llarg. L'informe, que ha analitzat fins a 12 carrers comercials de la zona de la Rambla i carrers propers, conclou que la capital catalana va tardar tan sols una setmana a recuperar la seva vitalitat habitual després dels terribles atemptats del 17 d'agost. I volem saludar el director general d'aquesta empresa de TC Group Solutions, Álvaro Angulo. Álvaro, bon dia.
Molt bon dia.
Encantat de saludar-te. Voldria demanar-te que reafirmis aquesta notícia, aquesta afirmació, després de l'estudi que heu fet. Barcelona ha tardat molt poc en recuperar la seva força, la seva vitalitat en persones i en persones que compren, no?
Sí, així és. Nosaltres, som una empresa especialitzada en donar informació als comerços, als comerciants. Avui estem a uns 40 països, sí. 700 i pico poblacions i més de 5.000 trams mesurats. I a Barcelona, precisament, tenim uns gairebé 300 monitors o comptadors posats als carrers de Barcelona. Uh-huh. I el que vam fer, fa 2 anys a París, per veure com havia repercutit els atemptats que van passar a París amb el flux peatonal, que és el que al final als comerciants els interessa, saber quanta gent passa davant de les seves botigues,
perquè sí,
quants n'hi entren. I vam veure que va ser un cop dur, que va baixar el comerç les ventes al comerç van baixar d'una manera sostinguda i el flux als carrers va trigar molt de temps a recuperar-se. Immediatament que va passar l'atemptat de Barcelona, vam pensar que hauríem de fer el mateix, ja que és la nostra ciutat on la nostra empresa va néixer. Uh-huh. I vam posar a mesurar aquests 12 carrers comercials al voltant d'on va succeir l'atemptat, a les Rambles, i vam veure, per la nostra sorpresa, que la ciutat de Barcelona va recuperar d'una manera sòlida el tràfic i les entrades de gent dins de les botigues en tan sols una setmana i una setmana escaig. En alguns carrers va ser una mica més complicat, però després es va recuperar ràpidament, però la mitjana en aquests 12 carrers del flux normal en una setmana estava totalment recuperat, fins i tot amb un petit augment del 0,29.
Uh-huh. I, per exemple, si ho mirem com vosaltres ens heu fet arribar el vostre estudi, el resum de l'estudi, per franges del 14, entre el 14 i el 20 d'agost, recordem que l'atemptat va ser el 17 d'agost, hi va haver un descens de flux de vianants d'un 9,62%, pràcticament un 10%, no?
Sí, això seria agregat entre tots els carrers i totes les hores del dia. En alguns carrers va ser molt més important, van arribar fins i tot al 40%. Aquest 9,62 s'ha de tenir en compte que quan més lluny et trobaves de les Rambles, menys important era. Si mirem a la Rambla Catalunya, la part de dalt de la Rambla Catalunya, gairebé no havia afectat. De fet, una de les coses que ens va sorprendre és que en molts carrers, quan els carrers que estaven més allunyats, no afectava absolutament en res. No ens va sorprendre, és evident, no? Vull dir, tampoc és una... Però a París sí que va passar que no solament a la zona on hi va haver l'atemptat, sinó a tots els carrers comercials generalitzadament va baixar. En canvi, a Barcelona va ser un tema molt puntual, va ser un de la zona de les Rambles i dels voltants, i d'altres carrers també comercials de Barcelona quasi bé no es va notar. Per això aquest 962 es centra molt en els carrers colindents i propers a les Rambles. En d'altres carrers, i aquí sí que van haver baixades del 40, del 50%, però en d'altres carrers vamos, si no es va notar, fins i tot hi va haver pujades.
I una setmana després de tot això, perquè vosaltres teníeu dades de l'any 2016, les mateixes dades, i vau comparar, per tant, que era, vull dir, els números que sortien eren correctíssims, no?
Sí.
Una setmana després de l'atemptat, és a dir, que a partir del dia 21-22 d'agost, es va recuperar la normalitat, aquest flux de vianants o de gent que va a les botigues?
Sí, va augmentar un 1,32, i el rati de conversió també agregat, que el rati de conversió recordo que és el número de gent que entra dins de les botigues i la gent que compra, també es va recuperar i va augmentar ja un 0,29 amb respecte amb l'any anterior. Nosaltres tenim dades des de fa 10 anys
sí,
de tots aquests carrers, i aleshores doncs, anem mirant i anem fent comparacions, publiquem informes, etc. I bueno, però és que aquest és un fet puntual. Realment no havíem vist en aquests 10 anys cap baixada d'aquest tipus en zones centrals de cap ciutat. O sigui, realment el cop és dur quan succeeix una cosa d'aquestes, com no pot ser d'una altra manera.
Però la recuperació, doncs, molt, molt positiva. Un punt i a part mereix l'anàlisi del perquè d'aquesta reacció. Això li deixem als sociòlegs, als psicòlegs, als experts en seguretat. A vosaltres us agraïm la feina i estarem en contacte, perquè ens interessa molt la vostra feina. Gràcies, Álvaro, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Bon dia. Adéu, adéu, adéu.
Con el seguro de hogar para propietarios de Berti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora en El Corte Inglés, el poder lo tienes tú, porque solo del 13 al 27 de septiembre disfrutarás de hasta un 20% de descuento en una selección de productos de tratamiento de las marcas Guerlain o Sisley. Este otoño, tú eres Power.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada. El nuevo Cascabel. El nuevo 13.
Tenemos que verlo. El Cascabel con Antonio Jiménez. Esta noche a las 10 en 13.
¿Quieres convertirte en un auténtico periodista y descubrir los secretos de ABC? Desarrolla tu pasión por la comunicación y da el salto al mercado de trabajo con el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de ABC y la Universidad Complutense de Madrid. Clases prácticas, experiencia garantizada. Infórmate en abc.es o en el 91-339-9133. Es tu oportunidad, es tu futuro.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año, y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
A Espanya continua existint una important diferència entre l'activitat productiva d'homes i de dones. Mentre que els homes dediquen la major part de la seva vida activa a treballs remunerats, les dones passem més temps cuidant els nens i els grans dependents, a més de gestionar la casa. Avui en volem parlar d'un estudi que du per nom Dones i homes, consum i producció al llarg de la vida, una relació desigual, amb la Elisenda Renteria, que és investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB. Elisenda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Encara hi haurà gent que diu, ai, això està molt manit, o sigui, això hem parlat moltes vegades. Sí, parlem moltes vegades perquè la cosa continua igual, o sigui, no hi ha canvis.
Bueno, hi ha hagut petits canvis, però encara hi ha moltes diferències molt palpables, no?
Com es fa aquest estudi? Quines són les mostres que agafeu? Com es fa?
Bueno, en aquest estudi hi ha com dues parts. Hi ha la part de monetària, com si diguéssim, en què calculem les transferències de diners entre grups d'edat, i amb això fem servir enquestes de consum, però també els comptes nacionals per distribuir aquestes transferències. I després hi ha la part de producció domèstica, que no és, que és la part no monetària, que fem servir enquestes d'ús del temps, on la gent respon un diari explicant a què dedica el seu dia. No, cada 10 minuts,
sí?
quan de temps dediques a fer cada cosa, i d'aquí traiem la part productiva d'aquest diari, no? La part de producció, com si diguéssim.
Uh-huh. Estem parlant de dones amb una edat compresa, si no tinc malentès, entre els 21 i els 65 anys.
Sí.
Uh-huh. Aquí és on es demostra, en aquesta franja, que treballem una hora com a 1 més al dia que els homes a Espanya.
Sí, exacte. I això és sumant, no només la part de treball remunerat, sinó la part de treball no remunerat, no? Que és tota la producció domèstica, que és netejar la casa, cuinar, cuidar dels nens o de la gent gran. Incloent tot això, les dones treballen una hora més que els homes.
Uh-huh. Això hauria de fer pensar i fer canviar moltes coses. Per què costa tant fer aquests canvis, tot i que es produeixen, òbviament, tot s'ha de dir, però són passos minúsculs?
Bueno, això està canviant entre la gent jove. Se suposa que la gent jove és una mica més igualitària, però suposo que els canvis han de ser tant culturals com també institucionals, no? Cada part de les institucions s'ofereixin ajuda a les dones que treballen, no? per poder ajudar-les a cuidar dels nens, etcètera, etcètera. No?
Quan parles, he llegit algunes declaracions teves, que parles de qüestions culturals, és important aquestes diferències culturals?
Doncs imaginem que sí, perquè això és és una de les raons que expliquen les diferències entre països, no? I a més que coincideix que als països del sud d'Europa aquestes diferències són més grans que altres països del nord.
Com per exemple a Itàlia.
Exacte. Espanya i Itàlia són molt semblants en aquest patró de que a Itàlia i Espanya les dones treballen més que els homes, en canvi en altres països la jornada laboral és bastant més igual, no?
Uh-huh. O sigui, diguem-ne que el país on ens hauríem d'emmirallar podria ser, per exemple, França o Anglaterra, on es donen situacions d'igualtat perquè les dones es desmarquen de la vida laboral quan tenen fills?
Sí, jo miraria més els països escandinaus, que són més igualitaris, és tot, no? Suècia, Noruega, etcètera. Si és per mirar-nos en algú, no? Preferiria mirar-nos en aquests països que realment és tot molt, molt més igualitari, en el sentit de que, per exemple, les baixes
sí?
per cuidar dels nens són molt més igualitàries entre homes i dones, no? Uh-huh. Per exemple.
Doncs esperem que la cosa vagi canviant. Vosaltres ho heu demostrat, ho heu plasmat en aquest estudi, Dones i homes, consum i producció al llarg de la vida, una relació desigual. Un estudi, hem de dir, del Centre d'Estudis Demogràfics i Divulgat, per si algú li interessa tenir aquestes dades, per l'Observatori Social de la Caixa. Uh-huh. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. Hem parlat amb l'Hisenda Renteria, que és la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB. No marxeu, perquè encara queden moltes coses. Ja sabeu, aquest programa Rere en COPE Catalunya i Andorra fins a la 1 i a partir de la 1 migdia COPE fins a les 2. En parlarem de moltes històries i segur que molts de vosaltres esteu pendents de la doctora Torrejón, que està a punt d'entrar, per parlar sobre què hem de fer per perdre aquests quilos de més que hem recuperat durant aquestes vacances. No marxeu, perquè ara de seguida ens ho expliquen.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pepe, ja saps que fa un moment hem dit que el nostre perfil del Twitter ha canviat, però no vol dir que hem deixat de banda els nostres oïdors, sinó que tots aquells que s'hi fiquin a @elmaticope, que sàpiguen que a partir d'ara, per exemple, la doctora Torjón és fiel seguidora d'aquest programa i nosaltres d'ella,
sí,
doncs ara tot està aglutinat en Cope Catalunya i allí podeu seguir tot el que és la programació de Cope. I fíjate lo que hace Internet Collado, que ara mismo permite el lujo de felicitar, bueno, de saludar a un amigo que está en Rotterdam, que está escuchando el programa en el coche.
Muy bien.
Así que vamos a saludarle.
¿Cómo se llama el amigo de Montse, de Rotterdam?
Roger.
Pues hola, Roger, buenos días.
Nos ha enviado el mensaje y la verdad hace ilusión que nos escuchen. Claro. Eso quiere decir lo que es la amplitud del mundo de Internet, que nunca sabes desde dónde nos van a escuchar.
Sí, señora, pues ya lo sabéis, @CopeCataluña, ese es el perfil de Twitter y Facebook e Instagram, Cope Cataluña. Todos los programas de esta casa que hacemos aquí con ese perfil. En cambio, la doctora Torrejón tiene otro perfil. Tiene otro, está morena, viene con el pelo rubio y hoy viene dispuesta, a hablarnos de los problemas de circulación. Ahora le decía
de Carmen, circulación sanguínea, no de tráfico.
No, de tráfico no, que hay muchísimos controles en Barcelona, por lo que pasó ayer en Sagrada Familia, que por cierto no fue nada, fue un susto. Oye, los problemas circulatorios hace que muchísimas personas, yo creo que más hombres que mujeres, parezca que beben, que son alcohólicos.
Que son alcohólicos,
y no lo son, sino que es un problema circulatorio. Pero la cara, la nariz enrojecida, ¿no?
Sí. Hay, sobre todo varones, porque cuando hablamos de ese efecto de congestión amoratado que se ve sobre todo lo que es la nariz, ¿vale? La nariz muy, muy morada, ¿no? Con unas venitas muy superficiales y también en la barbilla. Y luego a veces acompaña, a veces sí, a veces no, el resto de la mejilla con un enrojecimiento difuso, ¿no? Estos son cuadros, digamos ya de alteraciones dermatológicas, no estamos hablando de lesiones exclusivamente o de alteraciones puramente estéticas, estamos hablando de situaciones que angustian muchísimo a las personas. Las mujeres también lo padecen, pero ¿qué ocurre? Echan más mano del maquillaje. Entonces, claro, maquillas la zona, se nota menos y convives mejor con el problema. Los hombres, como no se maquillan, entonces viven más con esa angustia. Me gusta hablarlo ahora porque de aquí a poquito tendremos, casi sin darnos cuenta, el otoño-invierno, y es ahí donde más se ve el problema, es decir, en los cambios de temperatura, cuando se pasa del frío de la calle y se entra en un sitio que hay calefacción, ¿no? Es, como decía, una alteración dermatológica, es un tipo de dermatitis. Se le llama Cuperós, se le llama acné rosácea porque puede acompañar a diferentes cuadros, y hasta ahora se pensaba que, bueno, pues más o menos uno tenía que vivir con aquello. No es así, es decir, se puede solucionar. Nosotros, de hecho, y tengo que decir que tenemos un éxito impresionante con muchísimos casos y bastante difíciles que nos han venido. Nosotros unimos en el tratamiento dos técnicas diferentes, utilizamos un láser y la luz pulsada. La trabajamos de una forma seriada acompañándola de otros tratamientos, con lo cual el cambio es espectacular. Yo me parece que lo comentaba antes de verano, tratamos una señora, bueno, con un problema impresionante. La señora iba permanente maquillada. Además, son personas, las mujeres que sufren este problema, tienen que utilizar una base de maquillaje verde, porque esa base de maquillaje verde contrarresta con el efecto rojo que tiene la piel, y luego encima se ponen un poquito más de maquillaje, ¿no? Entonces yo animo a todas aquellas personas que tengan este problema, inclusive el problema de la dermatitis seborreica, que muchas veces se asocia, que por lo menos reciban la información de que esto no es una condena, no tienen por qué seguir con el problema, que el mejor momento para empezar a tratarlo es ahora, y por lo tanto les animo a que puedan hacer una visita personalmente conmigo, porque yo necesito ver al paciente para poder entender si le podemos no ayudar, hacerle un planteamiento, un pronóstico de tratamiento de sesiones, y bueno, si lo desean, empezar.
Podemos ponerle la etiqueta de Cuperosis, decías.
Podemos ponerle la etiqueta de Cuperosis. Tiene varias etiquetas, la de Cuperosis, la de acné rosácea, la de dermatitis seborreica. Es decir, son diferentes etiquetas que se le ponen para hablar en definitiva de un componente circulatorio facial.
¿Y empieza por las alas de la nariz?
Suele aparecer por la sala de la nariz. Tiene un componente genético importante. La sala de la nariz es la zona de mayor localización, porque al sonarse la nariz, la gente muchas veces no la suena bien, hace un gran aumento de presión y se rompen estas venitas, ¿no? Entonces, factor genético con factores ambientales, climatológicos o, por ejemplo, de costumbre de sonarse la nariz, pueden hacer aparecer el problema. Y luego, he hablado de la cara, pero por ejemplo, este problema también puede aparecer en el tórax. Aparecen muchísimas venitas en los varones y un problema que envejece mucho la piel, que son los puntos rubí, que son todos esos puntitos rojitos, pues Todo eso lo solucionamos con un éxito y con un efecto óptico desde la primera sesión importantísimo.
Bueno, pues ya sabes, si tu problema es ese u otro, por ejemplo, porque en el despacho de la doctora Torrejón, en Star Bene, se tratan muchísimos temas. Yo tengo aquí una lista, porque cada...
La obesidad... cada día nos da más satisfacciones, la depilación definitiva, el envejecimiento cutáneo, que de todo esto y de novedades iremos hablando.
93414-3631, 93414-3631. ¿Y el Twitter de Star Bene es @?
Ah, pues me has pillado porque esto lo lleva la community manager, yo no llevo el Twitter.
@ Star Bene,
pues seguro. @ Star Bene o sí. @ doctora Torrejón debe ser.
Muy bien. 93414-3631. Karen, muchas gracias.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Adeu. Noticias. Seguimos.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. El gobierno entrega a Blas Gámez, el subinspector de policía asesinado en Valencia, la medalla al mérito policial. Recibió varias puñaladas mortales cuando intentaba detener al presunto asesino de un hombre cuyo cadáver apareció descuartizado dentro de una maleta. El jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante, ha reconocido a COPE que el cuerpo policial está destrozado por la pérdida.
Era un gran profesional de policía, con una trayectoria importante en el cuerpo, con mucha experiencia profesional, había estado en Seguridad Ciudadana, había sido miembro del GEO, y hoy nos toca este triste deber.
Contamos también que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, se ha reunido en Madrid con su homólogo venezolano. Dastis le ha trasladado que espera que el diálogo sirva para la reconciliación del pueblo de Venezuela. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Ha sido una reunión que se ha celebrado en términos muy francos y respetuosos, según un comunicado del Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Alfonso Dastis le ha dicho al jefe de la diplomacia venezolana que no es suficiente que el gobierno de Nicolás Maduro exprese su deseo de mantener un diálogo con la oposición. También es indispensable que se establezcan los detalles de un proceso de negociaciones que den su fruto con concesiones concretas y garantías de que se cumplen los acuerdos. Además, en su conversación con Jorge Arreaza, el ministro español se ha interesado por la situación de los presos con nacionalidad española en Venezuela.
La Generalitat defiende que las pensiones están garantizadas en una hipotética Cataluña independiente. Asegura que la seguirá pagando el Estado por haber recaudado las cotizaciones de los catalanes hasta ahora. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Un estudio de la Generalitat constata que Cataluña está en mejores condiciones que España para garantizar el pago de las pensiones en un futuro, aunque de entrada sería precisamente el Estado quien debería continuar pagándolas. Josep Ginesta es secretario de Trabajo de la Generalitat.
Las pensiones de los pensionistas están garantizadas porque quien tiene la obligación de pagarlas las tiene que seguir pagando. Hay una obligación inherente al hecho de haber recibido unas contribuciones, unas cotizaciones que hace que pase lo que pase el 1 de octubre, el Estado español debe seguir pagando las pensiones de los pensionistas catalanes.
Para seguir pagando las pensiones de los pensionistas catalanes.
Según este estudio, el equilibrio presupuestario del sistema de pensiones se alcanzaría el próximo año.
Y el Ayuntamiento de Madrid no va a acoger definitivamente ningún acto sobre el referéndum independentista. La alcaldesa, Manuela Carmena, asegura que no se va a celebrar aunque el juez acepte las alegaciones presentadas por el consistorio. Dice que entiende que el Constitucional haya suspendido la ley del referéndum.
Yo personalmente, como jurista, considero que es correcto el Tribunal Constitucional haber suspendido el referéndum acordado por la decisión del Parlamento de Cataluña. Y otra cosa muy diferente, que debe haber efectivamente un debate sobre la estructura territorial de nuestra querida España.
Por cierto, que los organizadores de este acto a favor del referéndum aquí en Madrid aseguran que la convocatoria se mantiene aunque no sea en un local público.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado. José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de un secuestro con final feliz, o sea, casi un milagro.
Pues sí, hoy nos felicitamos por la liberación del padre Tom Uzunalil, el salesiano indio, que ha permanecido secuestrado 18 meses por un grupo yihadista que atacó la casa de las misioneras de la caridad en Adén, la capital del Yemen, asesinando en esa ocasión a 16 personas, entre ellas a 4 religiosas de la Madre Teresa. Durante este largo tiempo, la fotografía del padre Tom ha estado colocada sobre la tumba de Madre Teresa. Las hermanas, los pobres y todo tipo de gente han rezado día y noche por su liberación. El padre Tom apareció ayer visiblemente delgado, con el pelo y la barba completamente canos y un rostro afilado en el que se mezclaban la alegría por la libertad recobrada y la memoria dolorosa de estos
interminables meses. En el espejo vamos a contar algunos detalles sobre su vida y sobre todo lo que se ha movido para obtener su liberación. Media horita.
Qué experiencia más dura, ¿no? Bueno, pues pendientes de todos los detalles, como dices, en media hora. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Y en deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Messi, el gran protagonista en la Champions, y hoy se estrena Cristiano Ronaldo.
Dos goles y un gran partido del argentino en el Barcelona 3, Juventus 0. Vuelven a lloverle los elogios a Messi. Estos desde dentro del vestuario, Ernesto Valverde, su entrenador, y su compañero Jordi Alba.
Yo he sufrido mucho tener a Messi enfrente, ahora tengo la suerte de tenerlo a favor, y sabemos que cuando coge el balón puede pasar cualquier cosa, y cualquier cosa buena para nosotros.
Muy contento por cómo han salido las cosas, el equipo se le ve muy bien, muy concentrado, muy metido, y bueno, al final marca la diferencia el de siempre y nos da la vida, ¿no?, a todos, ¿no?
Ayer también Roma 0, Atlético de Madrid 0. Hoy Liverpool-Sevilla y Real Madrid-Apoel de Nicosia. Es el estreno del campeón en el Bernabéu y de Cristiano, que sancionado en la Liga, vuelve a jugar. Habla de él su entrenador Zidane.
Él está muy contento, bueno, de volver a jugar, porque es lo que le mola, es lo que le gusta, es lo que quiere hacer más de todo lo que pues, se pueda hablar fuera. A él le gusta solo jugar al fútbol. Físicamente está muy fino, lo sabemos, pero luego también de aquí, con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha hablado, él está muy bien y muy contento de verlo otra vez en el campo.
Contamos los partidos del Sevilla y del Real Madrid en el tiempo de juego a partir de las 8:15. Recuerden, mañana, semifinales del Europeo de Baloncesto, España-Eslovenia a las 8:30.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies a la nostra bona amiga i companya, la Pilar Cisneros. Ara continua el migdia des de Barcelona, a través sempre de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. Què tal si, com sempre, comencem aquest migdia sabent com estan els temps, el cel de Catalunya i Andorra, que m'oblido. Carles Osada?
Doncs avui és un dia de sol. Ahir era un dia de pluja, avui de sol. Demà torna el mal temps, torna la pluja i caiguda de temperatures que encara notarem més de cara al divendres. Per tant, gaudim avui d'aquest dia de sol sobre el terreny de Catalunya. Temperatures molt agradables, que demà la cosa s'espatlla. Ara mateix 26 graus a Tarragona i Barcelona, 25 a Girona, 24 a Lleida i 18 a Andorra la Vella.
La mobilitat com està?
Complicada. Recordem als conductors que hi ha controls policials a qualsevol punt de la xarxa viària degut a aquesta alerta europea antiterrorista. Molta paciència, doncs, si heu d'anar per vies importants. Per exemple, a les d'ara continua afectada l'autopista P7. Ho ha estat tot el matí des de primera hora. Encara hi ha 7 quilòmetres de cua al peatge de la Roca del Vallès, des de Llinars fins a la Roca, això en direcció Barcelona. També hi ha cua d'uns 4-5 quilòmetres a Martorell, a la mateixa autopista P7, direcció també Barcelona. Retenció de 3 quilòmetres al peatge de la C33 a la Llagosta, direcció també que va a Barcelona. Tot això afecta també a la carretera C60, a la Roca del Vallès. Hi ha complicacions per enllaçar amb l'autopista P7 i també a la banda sud hi ha incidències i problemes per enllaçar entre l'autovia 2 i l'autopista P7, tot a causa d'aquests controls que hi ha en aquests peatges, el de Martorell, el de la Llagosta i també el de Mollet del Vallès, o de la Roca, com es vulgui dir. Recordem que tot és degut a aquests controls policials, la xarxa viària, alerta terrorista, alerta antiterrorista, molta paciència doncs a la gent que heu de circular per les carreteres catalanes. I ja està, així estan les coses, el transport públic amb problema, eh?
Molt bé, a les 2:20, superinformatiu, doncs com l'última hora del procés, en quin moment es troba, sobretot...
Voltes al referèndum, és el procés, el referèndum.
Lleves el toner, Losada.
Sí, gràcies, Carles.
Si me l'ha agafat el Gil.
Que vagi... S'ho
queda tot l'impressora, el toner.
Pobre Gil, pobre Gil.
És un acaparador d'estris.
Ara arribarem al Gil en somriure. Roba.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gil?
No.
¿Estás en modo Valverde?
Sí. Avui sí, he vingut en modo pacífic.
Sí.
Estic en modo prepartit.
Modo Valverde, m'ha agradat
això. Jo no digo modo Valverde perquè es nota que hi ha pau i tranquil·litat a Can Barça, perquè es veuen els jugadors com relaxats.
Home.
Fins i tot el Mosquito, com li diu Collado, el jugador Mosquito, li direm al Zinzi, no? És el Dembélé.
Sí.
També se li veu... Bueno, se li veu una mica neguitós, però dintre de tot
aviam,
tranquil.
Se li veu neguitós, se li veu amb ganes d'agradar, amb ganes de, com dic jo moltes vegades, fer el segon gol abans que el primer... progressa adequadament. De Dembélé podríem dir que progressa adequadament i que és un futbolista que encara ha de mostrar moltes més coses quan estigui completament acoplat a l'equip, quan hagi arribat a un punt de forma que ara mateix no té, perquè ha tingut una pretemporada una mica conflictiva, etcètera.
Bueno, però, com diuen els italians, piano piano si arriba lontano.
Piano piano si arriba lontano. Anem a veure on arriben aquesta tarda al Madrid davant de l'Apoel i al Sevilla, al camp del Liverpool. I a l'Espanyol què? Doncs a l'Espanyol tenim partit contra el Celta dilluns. Va començar a la porteria Pau López. I la veritat és que, tot i que la marxa de l'equip no és com la que els agradaria als seguidors de l'Espanyol, un punt de nou, no se li pot culpar a Pau López, més aviat al contrari de la marxa de l'Espanyol. Ha fet molt bones actuacions, però clar, diu el run-run que potser és Diego López qui juga dilluns contra el Celta. Per això avui a Esports Cope preguntem, en clau blanc i blava, ja amb una entrada doble, recordem, per aquest Espanyol Celta, qui ha de ser el porter dilluns contra el conjunt gallec. Si López com a Pau o López com a Diego. I en clau blaugrana, parlàvem d'Ernesto Valverde, d'aquest ambient zen de tranquil·litat que se'n respira a Camp Barça.
Espera't que arribi la primera derrota, ja veuràs.
Espera't si Benedito arriba a les 15.000 signatures. Què us sembla la gestió d'Ernesto Valverde?
Muy
és
bien.
La pregunta d'avui a Esports Copé.
Pues muy bien.
Comencem a posar en marxa la recollida de respostes per sortejar una entrada doble pel Barça-Eibar. Atenció, partit entre setmana, eh? Barça-Eibar, partit entre setmana, perquè aquesta setmana tenim Champions, la setmana que vinent tindrem Lliga el cap de setmana, Lliga entre setmana i Lliga el cap de setmana.
Però
Lliga.
Partit entre setmana vol dir dilluns?
Vol dir dimecres. Vol dir dilluns Espanyol-Celta, sí. Dimarts no sé qui jugarà i dimecres Barça-Eibar. I dijous Villarreal-Espanyol.
Molt bé.
Si no recordo malament, eh?
Molt bé, gràcies, eh?
I els nois del bàsquet.
Això.
Que van guanyar ahir. És que, clar, tants minuts parlant de tòners i d'impressores i no parlem del
gràcies,
que hem de parlar.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
Avui dia, d'atenció als mitjans d'Escariolo i Gasols.
Adéu, Pau Gasol.
Nos ha metido una canasta de 6.
Immens el Pau Gasol. Montse, mirem els tuits. Com estan les tendències?
Mira, doncs, ara mateix a les xarxes recordeu que el nostre perfil de Twitter és el mateix de l'Instagram i de Facebook, eh? O sigui, s'ha unificat tot i tota la programació de COPE la podeu seguir a través d'un Twitter, un Facebook i un Instagram, que és COPE Catalunya, eh? Escrit en català, eh?
Mira que és difícil, eh?
Però COPE Catalunya en català.
A mi em costa retenir-ho, eh? COPE Catalunya, sí? No sé si podré retenir-ho.
Hi ha gent que diu que con ñ o con
y. N-Y-A.
COPE Catalunya.
Exacte.
A través d'allà ens podeu seguir. Bueno, doncs jo el que faig és tafanejar mentre faig altres coses. Estic tafanejant de què parla la gent a aquestes hores. Quan són la 1:11, doncs encara s'està parlant de la sessió de control, marcat, òbviament, pel referèndum i també sobre l'atur al nostre país. Després s'està parlant que Espanya ja no es troba entre els 10 països amb millor salut. Hem baixat del 7 al 23, Collado.
Però aquí hi ha una raó, suposo, eh?
Home, parlen de l'alcohol,
moltes raons.
Tabaquisme, sí. I del sobrepès, que són els tres pilars importants perquè una societat sigui una societat...
I sobretot perquè la gent viu més anys. Cada vegada vivim més anys i hi ha més persones i més persones amb més problemes.
Doncs no? Hem baixat del 7 al 23 i també s'està parlant de los Reyes que lleguen a Cuenca. Hi ha gent que diu que perquè no se da por la tele, l'entrega de los Premios Nacionales de Cultura.
Al poble del meu avi.
Ho fan Cuenca. A la catedral de Cuenca, que frío en Cuenca en invierno, Collado.
Qué maco,
qué maco. Qué bonito, qué bonito.
Minglanilla, el pueblo maneja el meu avi, que sí. Es el pueblo de la miel de las flores. Bueno, Minglanilla,
que nos
recomano.
Que nos envíen un bote, ¿no? Aprovecha y pide que nos envíen un bote, ¿no, Collado?
Sí.
Diputación 238. Bueno, ya sabeu, @elmaticope al nostre Instagram, Twitter i Facebook. No us perdeu res del que fem en aquest programa.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fijaros qué noticia he encontrado en publicada por nuestros buenos amigos del diario ABC. Si me decido a ponerme pelo, me iría a Turquía, que sale más barato. Lo tengo en mente. Esto lo dice Daniel, que es un joven de 29 años que trabaja en el sector de la industria cárnica, y el caso de Daniel no es una excepción. Cada vez más españoles consideran el país euroasiático, Turquía, como lugar idóneo para realizarse un trasplante de pelo. Daniel ha hecho sus cálculos. En España le saldría por cerca de 7.000 euros, ¿eh? En cambio, en Turquía saldría bastante más barato, con vuelo, alojamiento, 5 días, todo incluido. ¿Yo por qué os digo esto? Pues te lo digo porque si tienes realmente un problema capilar y lo quieres solventar, aquí está Pau Vilanova Durán, que es el gerente de Capil Clinic, que te va a solucionar el problema y creo que te lo va a dar en bandeja el traslado a Turquía. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Acércate al micro.
Perfecto.
El caso este de Daniel es cierto, ¿verdad? Que cada vez hay más personas que van a Turquía, ¿no?
Es cierto. Cada vez hay más españoles que van a Turquía a realizarse operaciones de trasplante capilar, ya sea porque los precios son mucho más económicos que España y aparte pues los resultados son muy buenos. Y esto hace pues un efecto llamada que cada vez más van más españoles a realizarse esta operación.
Entonces entra en juego Pau Vilanova y Capil Clinic. ¿Qué hace Capil Clinic exactamente? ¿Qué favor le hace a esas personas? Vamos a ver. Que tienen problemas de capilares.
Capilares, sí. En Capil Clinic pues organizamos un paquete para el trasplante capilar, en el cual pues está todo incluido desde la llegada a Estambul hasta la partida. Lo único que no estaría incluido es el vuelo. Uh-huh. Y aparte pues estaría incluido lo que es el trasplante capilar, obviamente. Luego incluiríamos el máximo número de injertos que necesite cada paciente. También incluiríamos un conductor que está siempre pues la cerca en todos los viajes referentes al trasplante capilar. Un traductor, porque la mayoría de pacientes que tenemos pues no saben inglés y pues les brindamos un traductor para que se puedan comunicar con todo el equipo médico. Luego también incluiría lo que son todos los medicamentos pre y posoperatorios y las lociones y champús necesarios, una garantía que damos de la operación, en la cual pues aseguramos que si el paciente, los injertos que le colocamos no sobreviven, pues le daríamos una segunda operación gratuita. Uh-huh. Y esto sería lo que estaría incluido en el pack. Y este paquete pues tiene un precio de 2.190, que es mucho más económico que los precios que hay
2.190.
En España.
Nuestro amigo Daniel, que habla en el artículo de la ABC, pagó 3.000. Es decir, que es más barato todavía con vosotros.
Sí, nuestro paquete es más barato, pero igualmente pues tiene todas las garantías. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Acibadem, que es la empresa sanitaria turca más importante de todas, la cual pues tiene más de 20 hospitales repartidos por todo el país. Y concretamente, pues trabajamos en exclusiva con el hospital Acibadem Bakirköy, que es un hospital de última generación, que se encuentra a 5 minutos de lo que sería el aeropuerto principal de Estambul. Uh-huh. Con lo cual, pues es ideal para pacientes de otros países, en este caso, pues para pacientes españoles.
Muy bien. Oye, pero ¿qué tiene Turquía, Pau, que no tengan otros países? ¿Por qué hay ese turismo, aparte de que es barato y tiene la tecnología? ¿Por qué Turquía? Que hace muchos años que existe eso, ese turismo capilar, por llamarlo de alguna manera.
Sí, hace unos 5 años más o menos que Turquía pues se posicionó como expertos en trasplantes capilares, o sea, en turismo sanitario en general y en trasplantes capilares en particular, y es por eso, por el tema de los precios y por los resultados.
Muy bien. Con todas las garantías, ¿cuántos años lleváis trabajando en el tema? ¿Cuánto tiempo
Dos
lleváis?
Años llevamos.
Dos añitos. ¿Muchos clientes?
Sí, muchos clientes.
¿Satisfechos?
Los clientes están muy satisfechos y de hecho todos pues siempre nos recomiendan a gente de su entorno, ya sea amigos, familia.
No, cuando hablamos de alopecia parece que pensemos solo en los hombres, las mujeres también tienen problemas, las mujeres también pueden apuntarse, ¿no?
Sí, también hemos realizado operaciones a mujeres.
Muy bien. ¿Les doy el teléfono? Venga, un teléfono móvil 644-713-228. Marcan el teléfono de Capil Clinic y a partir de ahí empieza la operación. Os ponéis en contacto con ellos, visita informativa y gratuita y empieza el proceso. ¿De acuerdo? 644-713-228. Pau, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias.
Igualmente.
Yo no, de momento no voy a ser cliente tuyo, pero en la casa hay más de uno que debería serlo. Gracias, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Pendientes del terremoto de 8 grados que se ha registrado hace unos minutos.
Está pasando en Madrid, en Barcelona, en Venezuela.
Venezuela está al borde del estallido social.
Que la realidad de Venezuela es fuerte, es dura.
Está pasando en tu calle, en tu empresa. Está pasando en tu móvil. Está pasando en Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
¿Cómo sale? Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo.
Está pasando. Estás en COPE.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año cuando llegué a su casa me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És sempre un plaer escoltar música com aquesta de Pink Floyd i The Wall, que records, i aquesta música que ens posa sempre el nostre tècnic de so, Jorge Martínez. Bueno, atenció, perquè anem a parlar ara d'una cosa que hem de tenir molt en compte. Jo quan vaig llegir la informació vaig pensar, això ho hem d'explicar a la nostra audiència, sobretot perquè va relacionat amb nens, amb accidents i amb els llits elàstics. Quina és aquesta relació? Doncs atenció, perquè els experts estan reclamant més mesures de seguretat en els llits elàstics. Diuen que poden provocar una lesió per tota la vida. Segons l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, cada any a Catalunya hi ha entre 2 i 3 accidents en llits que acaben amb una lesió medular. En parlem amb el doctor Miguel Ángel González, que és el cap de la unitat de lesionats medulars de la Vall d'Hebron. Doctor, bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Imagino que molta gent, després de veure o d'escoltar aquest titular, es posarà les mans al cap i dirà, oh, no porto mai més els meus fills als llits elàstics. Tampoc és això.
Tampoc és això, no. L'únic és que s'ha de fer amb cura i amb mesures de seguretat suficients per evitar que el nen o l'adult, perquè també tenim malalts, pacients amb lesió medular per caiguda des d'un llit elàstic, en edat de 40-50 anys, que estan jugant amb els seus fills.
Sí.
El tema és que s'ha de tenir cura amb un sistema de protecció al voltant del llit elàstic per evitar la caiguda des de l'alçada que té el llit fins al terra, perquè la caiguda habitualment és sense cap protecció. Les mans no són suficients per parar l'impacte.
Sí.
I l'impacte és sobre el cap, habitualment sobre la cara, en extensió del cap o en extensió i rotació, en la qual les articulacions que hi ha a la columna cervical tenen a trencar-se i a fer una lesió medular. Uh-huh. Per l'impacte o de l'os o del lligament o del disc que surt del seu lloc i provoca la compressió a nivell de la medula.
Vostès han vist últimament un increment de lesions no important, però sí suficient com per dir que seria convenient, per exemple, que els llits elàstics tinguessin una protecció al voltant d'una xarxa, no?, per evitar la caiguda fora del llit.
Exactament, perquè en alguns casos és per una caiguda en el propi llit, una caiguda o en flexió o caiguda cap al darrere, en el qual el pes del cos és molt més gran que el pes del cap, per tant, el cos i les cames se van cap al darrere, el que fan és una hiperflexió de la columna cervical. Però això és menys probable, és molt improbable.
Sí.
Lo més probable és que les lesions es produeixin per caigudes des de l'alçada del llit elàstic,
sí,
fins al terra.
I què hem de fer, doctor, en el cas de que, per exemple, estem amb els nens, estem en aquests llits elàstics, i hi ha, no sé, algun tipus de caiguda fora de lo normal i el nen es queixi? Hem de fer cas? Hem d'anar ràpidament al metge que vigili aviam què ha passat?
El primer és no moure de forma sobtada el nen,
sí,
intentar girar-lo mirant cap al cel, sense fer moviment brusc a la columna cervical en rotacions, i després demanar al nen si té dolor cervical i si té sensació de formigueig o de rampes, de calambres que li arriben fins a les espatlles o a les mans. Si passa això, el millor és trucar a emergències perquè vingui un equip i faci el moure del nen o de l'adult amb suficient cura per evitar afegir un increment de la probable o possible lesió medular.
Uh-huh. És probable, doctor, que alguna vegada algun dels nens doncs hagi tingut alguna caiguda, no ens hagi dit res, i això tard o d'hora surt, vull dir, en forma, sí, de lesió o de mal de cervicals o X cosa que pugui passar?
Sí, no és una situació freqüent, però s'ha de tenir en compte que a vegades el nen té una capacitat elàstica molt més gran que un adult.
Correcte, sí.
Es pot moure el disc cap a la mèdula i en principi no donar més que el dolor cervical, però al cap d'unes hores començar amb sensació de formigueig, cremor als dits, a la mà, als braços, i això és un signe de que hi ha hagut una petita compressió a nivell de la mèdula, i s'ha de portar el nen al centre sanitari corresponent perquè el vegi un especialista i determini si hi ha o no possible contusió o medular.
Doctor, s'ha de tenir molta cura perquè, clar, els nens no tenen por, no coneixen la por, no?
No, però l'obligació dels pares...
Òbviament.
...o dels adults és indicar el risc de fer aquest tipus de salt. Jo penso que el problema més important és la mitjana edat en adolescents, que a més, els barons que tenen l'efecte de la testosterona i tenen molta capacitat per fer coses que no han de fer, no tenir la percepció del risc d'una caiguda a fora d'un llit elàstic. Jo el que recomanaria és que l'administració posés una norma que qualsevol llit elàstic ha d'estar envoltant per una xarxa per evitar la caiguda des de l'alçada del llit elàstic al terra.
Doncs quedem amb aquesta recomanació i sobretot agrair-li que hagi estat amb nosaltres. Recordem que el seu centre, que l'hospital, és un centre de referència en aquest tipus de lesions. Estem parlant de la Vall d'Hebron. Li agraeixo molt la feina que fan, perquè són molts doctors i molta gent que passa per les seves mans i molta gent contenta i agraïda, que mai tindran suficients gràcies per perdonar-los per tot el que fan per la gent que pateix algun tipus de lesió medular. Doctor Miguel Ángel González, gràcies.
Pues molt bé, ja li daré al meu equip
de part meva
la part que correspon del tractament de la gent amb lesió medular.
Moltes gràcies, molt amable, adéu-siau. Bon, doncs molta cura, amb el tema dels llits elàstics, no coneixem la por ni els nens ni els adolescents i els no tan adolescents, Collado?
Jo si em perdo ja saps que no m'has de buscar en un llit elàstic.
Bueno, però tots en el nostre moment de joventut
sí,
sempre hem anat a un llit
bota,
elàstic.
Que em deien, fem bota.
Escolta... Bueno, diguis bota, que aquests dies bota, no...
No, però votar, no de dipositar paperetes,
entenc.
Sinó de fer... Escolteu, tinc un missatge d'uns amics que es diuen Goipe, amigrega, que són especialistes en vendre aparcaments, places d'aparcament a la ciutat de Barcelona. Si tu tens una plaça i ja fa molt temps i la vols vendre, doncs els amics de Goipe et poden ajudar. 93-481-43-73. 93-481-43-73. O a internet, les tres dobles ves, goipe.com. Especialistes en la compra, en la venda de places d'aparcament a la ciutat de Barcelona.
Bueno, parlant de Barcelona, d'aquí Rens visita un de les persones més importants de la política d'aquesta ciutat, Alberto Fernández Díaz.
Sí, senyora.
Parlem de moltes coses.
Sí,
què passarà a l'UO?
Què passarà? Doncs ja està claríssim.
Bueno, ara li preguntem.
Passarà.
Finalment, què farà de Colau?
Està claríssim.
Ja ho sap de primera mà.
Està claríssim.
Vinga, ara tornem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. 102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
¿Quiere poner la solución definitiva para siempre a los problemas de la cal en el agua? Noelia, ¿qué ventajas nos ofrece Masical?
Hola, Denise. Masical ejerce un efecto de limpieza interna para eliminar la cal incrustada y recuperar el caudal perdido, consiguiendo evitar nuevos depósitos de cal. Ducharse ahora va a ser todo un placer para nuestros sentidos, porque la piel y el cabello quedarán más suaves e hidratados. Adiós a esos picores e irritaciones que causa el exceso de cal. Los electrodomésticos tendrán menos averías y funcionarán mejor.
Oye, ¿es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos, nos devuelven el dinero?
Así es, y tiene una garantía ilimitada de funcionamiento, por lo que disfrutaremos para siempre de un agua ideal para cocinar o para consumir y ahorraremos un buen dinero en agua de beber.
¿Dónde podemos conseguir Masical?
No lo encontrará en tiendas porque no hay intermediarios. Por eso tiene un precio fantástico, Denise. Por solo 99 euros recibirán dos Masical para dos viviendas. También si lo comparten, solo paga la mitad. Y un economizador eléctrico con el que van a ahorrar hasta un 15% mensual en su factura de la luz.
Aproveche la promoción y si lo desea, llame al 902-107-109. 902-107-109. Masical.
Además de por estética, hay muchos motivos por los que a veces es necesario adelgazar. La pérdida de peso es muy importante para combatir problemas de salud que con el tiempo nos pueden ir afectando, como la diabetes, hipertensión, artrosis, colesterol o enfermedades coronarias. En Medicina Estética Balmes somos especialistas. Contáctanos y te informaremos sin compromiso del tratamiento más adecuado. Medicina Estética Balmes, 93-323-2520, 323-2520.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
Tens bons convertibles del Popular i has perdut part dels teus estalvis per una conversió injusta? Prou! Amb un 97% d'èxit, APREDEF és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. APREDEF guanya, tu guanyes.
¿Sabes que ya puedes reservar tu viaje del Imserso en Halcón Viajes y Viajes Ecuador? Tenemos la oferta más completa. Visita las mejores ciudades, circuitos culturales, playas, turismo de naturaleza y todo en las mejores condiciones. Consulta las fechas de venta de tu zona y reserva ya en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Confía en el número uno. Tenemos un buen plan.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, què tal si continuem, i tu també, com no, escoltant-nos des d'ara i fins a les dues, al migdia, COPE, Catalunya i Andorra, des de Barcelona. Ara voldria saludar a l'home que des d'allà fa uns quants anyets doncs ens permet entrar pràcticament de puntetes i sense avisar, això sí, a l'Ajuntament de Barcelona, i ens explica un munt de coses que passen al consistori. És l'Alberto Fernández Díaz, que és el president del Grup Popular Català a l'Ajuntament de la Ciutat de Barcelona. Alberto, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Encantat de saludar-te. Escolta, la última. El govern de la Generalitat ha cessat el president d'Educació de Barcelona en plena recerca i caça de locals per al 1 d'octubre. És significatiu aquest cessament, no?
Significatiu, i el que es prenota és el tuit d'Ada Colau dient que pensa que el Consorci d'Educació, el president que han cessat, tot apunta que és perquè puguin autoritzar el nou president, en aquest cas la nova presidenta, que serà la consellera d'Educació, la sessió de col·legis públics de Barcelona per celebrar el referèndum il·legal. L'Ada Colau, que l'Ajuntament és el vicepresident d'aquest consorci, diu, m'han trucat i suposo que és per motius tècnics, entre cometes, fent mitja broma sobre aquesta qüestió, no? És a dir, en ple consentiment i passivitat de l'Ajuntament de Barcelona i de la Colau. Bé, jo pensava que el Consorci d'Educació estava, i més en aquests moments d'inici del curs escolar, per garantir la millor educació pels nostres fills i nets, i ara sembla ser que l'únic que li preocupa a la Generalitat de Catalunya, com en altres àmbits de govern, és que els col·legis han de ser per acollir urnes independentistes i no pas per garantir la millor formació dels nostres fills. És bastant trist, no? I bastant lamentable.
La 1:31, 32 minuts, dos quarts i dos minuts de dues, última hora. Atenció, la Fiscalia cita a declarar a tots els alcaldes firmants del decret de suport a l'1 d'octubre.
Bueno,
acaba de sortir, Alberto.
Si hi havia un advertiment, doncs el primer que hauran d'explicar és, sobretot si ells tenien coneixement...
Espera't, Alberto, i la segona part de la notícia, que a mi no m'ha arribat, és que la Fiscalia amenaça en detenir els alcaldes si no es presenten a declarar.
Bueno, jo crec que la justícia comença a funcionar. El que és normal és que hi hagi un alcalde que comparegui davant la Fiscalia i que li digui, i quan li preguntin, la pregunta del milió serà, vostè ha signat aquest decret de suport a un referèndum il·legal i declarat il·legal pel Tribunal Constitucional i altres instàncies judicials, sí o no? Quan vostè va signar aquest suport, tenia coneixement o s'havien produït ja les resolucions del Tribunal Constitucional, sí o no? I en funció d'això, doncs, evidentment, haurà d'assumir les seves responsabilitats.
Com es nota que ets polític, però a la vegada ets lletrat, ets advocat, eh?
No, però és que els actes tenen conseqüències. I si qualsevol de les persones que ens escolten desobeixen a un guàrdia urbà o a un mosso d'esquadra o rep una sentència judicial i diu que jo no li faig cas o infringeixen una llei perquè no estan d'acord, segur que qualsevol de les persones que s'escolten ens passa alguna cosa, o és que jo ara puc agafar la moto i començar a saltar-me els semàfors i aquí no passa res, perquè miri, com tinc pressa, i a més està la de Colau no ha posat bé el semàfor a la Cruïlla o dura molt, doncs jo passo del semàfor. No, hi ha unes normes i hi ha uns procediments per canviar-les. El que no pot fer és, com no tens majoria o no respectes els procediments per canviar les normes que ens hem donat en democràcia, faig el que vulgui i després no vull assumir cap conseqüència.
Jo sempre he pensat, perquè des que tinc raó de ser, jo i tots els amics i amigues que ens escolten, hem viscut per sort en un estat de dret, no? La dictadura ja està superadíssima, no? Jo he pensat que si vols crear un nou estat a partir de la insubmissió, a mi em sembla que no pot ser, perquè aquest nou estat, si està creat a partir de la insubmissió i el no a totes les lleis vigents, com serà aquest nou estat, Alberto? Com serà?
Però és que tu fixa, tot això ho estan fent amb la meitat dels diputats del Parlament, la meitat, que en vots no són ni tan sols el 50%. I, en canvi, per modificar l'Estatut, que és una norma fonamental a Catalunya, però no la màxima, doncs necessites dos terceres parts. Hi ha lleis que necessites majories qualificades. Per exemple, dos terceres parts comencen per modificar l'Estatut. Des de sempre, no passarà, de sècula a sèculorum. Dos terceres parts, majoria qualificada per modificar l'Estatut. I, en canvi, per declarar la independència, la meitat més un dels diputats, quan tan sols són el 50% de vots. És a dir, i a més, més enllà de que estan infringint unes lleis, una Constitució, un marc jurídic, que ja no ho diu el PP o el Govern d'Espanya, no. És que li van dir els lletrats del Parlament. El propi Consell de Garanties Estatutàries, que entre cometes és el Tribunal Constitucional Català, que a més ho havien nombrat el Parlament de Catalunya i, per tant, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, ni tan sols els magistrats, entre cometes, del Constitucional, que és el Consell de Garanties Estatutàries, que havia nombrat la pròpia Convergència i Unió i Esquerra Republicana des del Parlament, els han dit que estan fent les coses bé, que s'estan saltant la llei.
I, a més, la convenció, la famosa convenció de Venècia, també. Vull dir, el president de la Comissió Europea, etcètera.
I amb lleis per lectura única, és a dir, que l'oposició ni pot fer ni tan sols una esmena o un article, res. Escolta, mire, això és així, punt.
Això, si algun dia es fa, s'ha de fer. Si algun dia es fa, que no dic que es faci, s'hauria de fer amb el consens total de la societat espanyola i catalana. Si no, no es pot fer, això, Alberto.
Però, a més, pensa, no es pot fer. És que mai Catalunya havíem disposat, havíem tingut les cotes de llibertat, d'autogovern a la nostra història contemporània con la que en aquest moment gaudim. És que hi ha gent que es pregunta, escolta, vas pel carrer, que veus? Mossos d'Esquadra, és a dir, Generalitat de Catalunya, és a dir, autogovern de Catalunya. Vas a l'hospital, què trobes? Sanitat catalana, és a dir, autogovern de Catalunya. Educació, als col·legis, Generalitat de Catalunya. Temes de la llengua, la cultura, etc. Però com podem arribar a aquest grau de confrontació, com no hagi sigut que l'independentisme, per intentar amagar algunes de les seves vergonyes i moltes de les seves incapacitats, han optat per la confrontació per tal de no rendir, de no retre comptes al conjunt de la societat catalana.
Punt i seguit el tema, òbviament, continuarem parlant-hi moltíssim d'aquí a l'1 d'octubre i després també, com no, un tema puntual. Precisament el grup polític parlamentari que dona suport al PDeCAT, al govern de la Generalitat, la CUP, resulta que ha ocupat un pis de vivendes, un bloc de vivendes, al carrer Robadors de Barcelona. I l'alcaldessa no ha reaccionat, l'alcaldessa Colau, al respecte?
Fins ara no, jo ho he denunciat ja perquè té un termini de 48 hores, perquè fixa't bé, aquesta ocupació que tu dius ha sigut, primer, il·legal, protagonitzada per les joventuts de la CUP, és a dir, el soci preferent de Convergència i Esquerra, de Junts pel Sí al Parlament, i de la senyora Colau a l'Ajuntament. Però és que a sobre és un edifici públic, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Però és que a sobre, d'aquí a poques setmanes, començaven unes obres de rehabilitació perquè aquest edifici municipal fos un bloc d'habitatge social per a veïns, per a persones amb necessitats. I van aquests a la CUP, ho ocupen il·legalment, diuen que per acollir a un col·lectiu de prostitutes, imagina't, i que als baixos, al local, hi posaran un casal independentista. Això en un edifici municipal que està destinat a ser vivenda social. I la senyora Colau, l'únic que fa avui és un cop més atacar el Partit Popular i el govern d'Espanya. És que no sap fer res més. No sap fer Barcelona.
Un dia hem de parlar, Alberto, tot i les negatives continuades de l'alcaldessa de Colau, de que ella només pensa en l'Ajuntament, hauríem de parlar del futur que amaga de Colau per la seva persona com a política. Jo sempre he cregut que l'ambigüetat que hi ha darrere de l'1 d'octubre, del que parla contínuament la senyora Colau, que ara sí, que ara no, amaga les seves intencions de ser candidat al seu partit a la Generalitat de Catalunya. Però això és un altre tema, tot i que ella ho nega constantment. Alberto, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ya estamos de regreso de vacaciones, Enriqueta, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? Buenas tardes.
Hola, Monse. Hola,
Monse. Oye, da un poco de pereza, ¿eh? Volver, pero para volver a hacer lo que hacemos nosotros, que nos encanta nuestro trabajo y además a nosotros comunicar y a ti comunicarle a la gente que ya tiene la solución a esas piernas hinchadas, a esa mala circulación, a esas piernas cansadas, a esos tobillos inflamados y ese más de peso que tenemos y volumen, que no podemos eliminarlo. Tú tienes esa facilidad de poder hablar con nuestros oyentes y decirles que tienes la solución.
Claro que sí, Monse, sobre todo decirles que está la presoterapia, que muchos con esos problemas lo conocerán porque han ido a centros. Pero claro está, tú sabes lo que representa ir a centros, ¿no? Tener tiempo disponible que a veces nos falta, ¿no? Pues ahora la presoterapia llega a tu casa para que tú recuperes rápidamente tu figura, deshacerte por fin de ese volumen, de esa sensación de quemazón en piernas, ¿no? Y además es la tranquilidad de poder hacerlo desde nuestra casa. Vamos a hacer un buen drenaje linfático, vamos a tonificar la piel, vamos a también activar el sistema muscular y articulaciones y le vamos a decir, Monse, adiós a las varices y arañas vasculares.
Ojalá.
Y para todos, ¿eh?
¿Y vamos a verlo en poco tiempo o hay que esperar un tiempo largo para ver los resultados?
Para nada, para nada. Con la presoterapia, con esos 20 minutos de esa primera sesión, el resultado ya es espectacular. Ya notamos que flotamos, o sea, esa pesadez, ese requemor desaparece al instante, en esa primera sesión. O sea, hinchazón y las varices dices, uy, se empiezan a desaparecer, ¿eh? Por eso la presoterapia, Monse, es que es la única técnica sencilla, rápida e indolora, ¿eh?
Fantástica.
Es la mejor alternativa a la liposucción.
Oye, me va a doler el bolsillo, ya me entiendes.
No te va a doler, te va a doler si vas a los centros, que ahí sí tienes que pagar los bonos. Mira, los oyentes de COPE siempre tienen una oferta especial de parte nuestra. Si ellos llaman ahora al teléfono 900 23 24 21, tú imagínate, tienen la sesión gratuita sin compromiso, coste cero de entrada, para que vean los resultados, ¿no? Pero además, por llamar hoy, más del 50% de descuento. Y no tienen que pagar absolutamente nada ahora, hasta diciembre, y a partir de diciembre, como quieran, poquito a poco, la cantidad que les vaya bien por meses, pero sin intereses.
Muy
y además,
bien.
Hoy con regalo, ¿eh?
¿Qué me dices? ¿Un regalo?
Oh, un regalo
me
bueno.
Me encantan
bueno,
los regalos.
Venimos con esa grasa que dices, esta grasa no se mueve, esta grasa está capsulada, ¿no?
Sí.
Pues le vamos a regalar la Cavita Slim para decirle adiós a la grasa capsulada. Eso sí, llama ahora y toda la oferta es tuya. 900-23-24-21.
Oye, ¿me vais a hacer el regalo y además vais a venir a casa de manera gratuita?
Sí, Monse, tenemos que enseñarlo.
Bueno, pues.
Tenemos que aconsejar, tenemos que valorar, tenemos que hacer una buena visita. Esto es, yo digo que es salud, porque estética sí, porque bajaremos volumen, ¿eh? Pero sobre todo, Monse, tú sabes que lleguemos a casa a las 7 o las 8 con las piernas hinchadas, o dices el abdomen cómo me duele, llegar a casa, hacer 20 minutos y estás nueva, ¿eh? Esta es nueva, eso merece la pena verlo.
Bueno, pues vamos a marcar el 900-23-24-21, 900-23-24-21. Vamos a solicitar esa sesión gratuita con nuestra asesora y vamos a decirle adiós a las piernas cansadas, a las varices, al hinchazón, a los tobillos, al volumen, al peso, a todo. Y vamos a decirle welcome a tantas
welcome.
Cosas buenas que nos van a llegar. Gracias, Enriqueta.
A ti, Monse.
Un beso. 900-23-24-21.
Te has ganado la brisa, te has ganado el sol. Este es tu verano.
Esta temporada, sé tú el que se dé el primer baño, pero de descuentos, porque solo hasta el 29 de junio podrás disfrutar en una amplia selección de protectores solares de Parafarmacia de hasta un 50% de descuento en la segunda unidad. Ya lo sabes, apúntate a la operación verano del Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Existen. Oh, sí. Existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jo no sé si seré capaç d'explicar-vos com fabricar una placa solar de viatge per a dispositius mòbils petits, com ara un telèfon, una càmera de fotos o un reproductor MP3. Jo segur que sóc incapaç. Però, en canvi, el Pau Fons, que és el coordinador de l'Ateneu del Sol de Meridiana, segur... de Ciutat Meridiana, segur que ens ho explica molt bé. Hem trobat la notícia i hem considerat que és força interessant. A més, per aquests tallers tecnològics, doncs han passat aquest estiu més de 250 persones. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, és fàcil fer aquesta placa solar de viatge?
Sí, és molt fàcil, pot fer-ho tothom.
Sí? Escolta, i per què feu moltes coses a part d'aquesta placa aquí a l'Ateneu, no?
Sí, els Ateneus, hi ha una xarxa d'Ateneus de fabricació de l'Ajuntament de Barcelona i som tres Ateneus de moment, que som espais públics on ensenyem a la gent fabricació digital, saps? Fabricació, impressió 3D, disseny 3D.
Estupendo. L'Ateneu on et trobes tu és l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, no?
Ara mateix sí. Jo sóc el coordinador de l'Ateneu de la Fàbrica del Sol, que està a la Barceloneta.
A la Barceloneta.
Però ara mateix em trobo el de Ciutat Meridiana perquè nosaltres estem tancats per obres.
Molt bé. Escolta, qui vulgui apuntar-se a aquests tallers, què ha de fer, Pau?
Bueno, anem convocant a través de la pàgina web de la xarxa d'Ateneus... I, bueno, és això, és apuntar-se.
Molt bé.
O si no, a través també del programa, hi ha un programa, o a la web de la Fàbrica del Sol,
sí.
Del qual la Fàbrica del Sol és de l'Ajuntament de Barcelona, ja ho veureu, i em van sortint. El que passa que també us haig de dir que ara tenim... havia quedat tanta gent amb llista d'espera, que havien quedat més de 200 persones en llista d'espera, que en fem només... de moment els que fem és per mirar de que la gent que està en llista d'espera doncs pugui fer també el curs. I els fem només per aquesta gent.
És a dir, ho feu també que l'èxit ha estat impressionant, no?
Sí, hem vist que hi ha moltes ganes.
Sí.
I sobretot un desconeixement. El que nosaltres miràvem de fer és que, com us ho diria, l'electricitat és com una caixa negra, potser, no? Que no sabem d'on ve. Ens ve, tenim un endoll i allà surt electricitat, no? Llavors, en canvi, al menjar, sabem d'on ve la fruita, d'on ve la verdura, d'on ve la carn, no? Tenim aquest coneixement. Doncs el que nosaltres ens hem proposat és dir, vale, expliquem d'on ve l'electricitat, no? I expliquem tot el procés. I, bueno, ja que nosaltres som a la Fàbrica del Sol, l'Ateneu de Fabricació especialitzat en medi ambient i sostenibilitat, doncs hem volgut acostar a les energies renovables, no?
Molt bé. A més que si a partir de material reciclat d'un ordinador i d'altres aparells sou capaços d'explicar com es fa aquesta placa solar que després ens permetrà carregar un mòbil, escolta, jo m'apunto, eh? Jo m'apunto, Pau, eh?
Sí. No, els materials que utilitzem són molt comuns, són molt comuns. I com que és el voltatge és petit, es troba a molts llocs. El que és més difícil, a veure, hi ha el que és una cel·la fotovoltaica, vale? Que no necessiten gaire cel·les fotovoltaiques, eh? És una de les unitats que composa una placa solar. Una
Efectivament, cel·la, que capta el sol i el converteix en energia.
Exacte. Doncs... A veure, això se'n poden trobar de velles per reutilitzar, sí. O si no també en pots trobar bé de preu, així com de saldo, diguéssim.
Sí, sí.
I llavors, doncs, diguem a la gent això. I el taller el que es tracta és d'entendre com funciona la cel·la fotovoltaica i de muntar, diguéssim, les diverses peces.
Pau, per acabar aquest apunt tecnològic que hem volgut fer avui, recordem la pàgina web per si alguna persona està interessada amb l'Ateneo de Fabricació de Ciutat Meridiana o el del Sol, que d'elles que està sí. A la Barceloneta. Quina exacte. Pàgina web hem de visitar?
És la pàgina web de la xarxa d'Ateneus de Fabricació, xarxa Ateneus Fabricació. Poses això al Google i et surt, l'adreça és més llarga perquè és de l'Ajuntament de Barcelona, però poses i et surt, o si no, la Fàbrica del Sol, també poses això al Google.
Pau, moltes gràcies. Si teniu hores disponibles, entreu en aquesta pàgina web perquè segur compliu aquestes hores d'una forma divertida i a la vegada entretinguda i intel·ligent. Pau, una abraçada, gràcies.
Adéu. Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, per un moment he vist el Gil i els companys d'esports i el Jorge Martínez haciéndose allí una placa sola.
Fent apareix allà.
Per a cargar el mòbil, perquè no hi ha repitjor. Gil, què tal? Bon dia.
Bona tarda, companys.
No hi ha repitjor que està fent una retransmissió, tot i que avui en dia no es fan a través del mòbil, no?
Miri, jo sóc amb les noves tecnologies, jo sóc encara una mica escèptic. Jo vaig encara amb els quatre fils i les bananes i aquells catxarros que arreglava el Cecilio Mussons, que aquells duraven més.
Però esto es muy antiguo ya, es decir, esto duraba más.
La prehistòria de la ràdio. Bueno, miri, vol que fem ràdio moderna?
Vinga. Sí,
apa, mira, trenquem el guió. Sant Adrià, Juan Arias, bona tarda.
Espera que voy a romperlo, un momento.
El Juan Arias està entrant per una cosa que es diu SIP.
Sí.
Que és el més enllà del telèfon. Juan, en 30-40 segons, com ha anat l'entrenament avui de l'Espanyol i de què s'ha parlat?
Doncs es parla del proper partit de l'Espanyol, que és contra el Celta, un partit que és important per l'Espanyol perquè no ha començat gaire bé la temporada, només un punt. Ha parlat d'això Hermoso, el nou jugador blanc i blau que va debutar contra el Real Madrid. Ha dit que reconeix que defensivament l'equip està patint, de fet ve de rebre 5 gols al Camp Nou, també va rebre un gol al Camp del Sevilla i va rebre un gol contra el Leganés, però diu que en cas de guanyar el proper partit l'Espanyol tindria...
Ara que no has de deixar mal el cite este, la nova tecnologia.
No, però aquesta qualitat de so de Juan Arias està feta amb un telèfon. Amb un telèfon normal i corrent, amb una aplicació normal i corrent.
És que se t'entrecorta, Arias, se t'entrecorta.
Però si l'ample de banda no és com ha de ser, passa el...
El wifi de la sala de premsa de la Ciutat Deportiva de l'Espanyol, Dani Jarque, hauria de funcionar perquè només estem jo mateix i un company, vull dir que no està saturada.
Bueno, torni amb el seu relat.
Hermoso, que no és una situació dramàtica de l'Espanyol, que s'ha d'aixecar el cap, i que tampoc no hi ha ansietat de cara a treure punts als propers partits, tot i que dona molta importància al proper partit contra el Celta.
Gràcies, Juan, bona tarda.
Gràcies, Tip.
A mesura que s'apropi el partit contra el Celta, anirem escalfant el debat a la porteria. Pau López ho està fent molt bé, però Diego López ja sembla recuperat. Per cert, avui a Esports Cope la pregunta blanca i blava del dia és Pau o Diego, per jugar contra el Celta de Vigo.
Entre però, López queda la cosa, no?
Entre López queda el tema, però, escolti, el tema del dia també és la gran exhibició de Leo Messi ahir en el 3-0 del Barça contra la Juventus, estrena brillant del Barça a la Lliga de Campions, molts bons detalls, la banda dreta Semedo Dembélé, Leo Messi que es va sortir amb la seva per fi i va perforar la porteria de Gianluigi Buffon, i la gestió també d'aquest home, Ernesto Valverde, parlant de Leo Messi.
Yo he sufrido mucho tener a Messi enfrente, ahora tengo la suerte de tenerlo a favor y sabemos que cuando coge el balón puede pasar cualquier cosa buena para nosotros. Hoy ya te has atascado el partido en una acción puntual en la que nadie veíamos el agujero y él lo ha encontrado, pues bueno. Pero sobre todo destaco no solo todo eso, sino también la implicación que tiene en el equipo en todos los puntos de vista.
Del tècnic blaugrana en parlarem avui amb un altre entrenador, Ramon Maria Calderé. Li van preguntar a Bertomeu, lo d'Iniesta, què? Està molt bé. Li van preguntar a Iniesta, alguna novetat? No, quan hi hagi novetat,
us ho diré.
O sigui que aquí, així està aquest pati. Per cert, després de la recollida ahir de signatures de les carpes que va posar Benedito al partit, la moció de censura ja té uns 6.000 i escaig de suports. Més Champions. Vostè m'ha dit que...
Juega su equipo,
vostè
no?
M'ha dit que digui que avui juga el seu equip, que és el City del seu Pep Guardiola, que juga contra el... No, sí, no, perquè vegi que no m'hem passat el parany, que juga contra el Feyenoord, però el que compta és Liverpool-Sevilla.
I
el que compta és el Real Madrid-Apoel-Nicosia al Bernabéu, on tornarà a veure, després d'alguns partits d'absència, Cristiano Ronaldo, que encara li queda un de sanció.
Bueno, últimament vemos a Cristiano en los juzgados, ¿no? Que se ha filtrado las imágenes.
L'actualitat de la Girona es la portarà Carles Balda i avui també parlarem de bàsquet per un doble vessant. El Barça està treballant en Camp Andorra, sí. Cap allà ha marxat l'Alberto Díez, més detalls d'esports, Cope, i per cert estarem al corrent de la selecció espanyola. Avui atenció als mitjans perquè demà tenen les semifinals de l'Europeu contra la Eslovènia de Luka Doncic i Anthony Randolph. La pregunta blaugrana del dia: què us sembla aquesta gestió,
muy
aquest
bien,
modo
muy bien,
zen,
muy bien,
aquesta
muy bien,
tranquil·litat, aquesta pau, aquest,
muy
aquest
bien,
to
muy bien, muy bien.
De relax d'Ernesto Valverde al capdavant del Barça.
Momento ja
tenim,
zen.
Momento zen. Tenim en marxa ja, posem en marxa ja el sorteig d'una entrada doble pel Barça. Eibar, tenim en marxa el sorteig d'una entrada doble per l'Espanyol Celta de dilluns. facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope. M'han sobrat 9 segons.
Gràcies.
Carai, tu. Que anava cronometrat,
no sabia. És com una bala, va com una bala.
Gràcies,
sí, sobretot ayer.
Adéu.
Adéu.
¿Quieres reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reformes sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
La majoria hem tornat, dic, a les rutines, no? Als hàbits després de vacances, qui ha pogut fer vacances, sobretot els que tenen nens d'edat escolar, doncs han tornat a recuperar des de dilluns, per sort, les rutines. Però què són les rutines? Mireu, les rutines són part fonamental de la vida, perquè donen seguretat i ens creen un confort mental i emocional. Això no ho dic jo, ho diu la doctora Marta González Peláez, que és consultora de comunicació, que és coach, és especialista en protocol, en imatge personal, i que cada dimecres, però a partir de la setmana que ve, cada divendres, està aquí, té el seu foradet,
el seu cau
per explicar-nos coses molt interessants.
Hola,
Marta, bon dia.
Hola, bon dia, Pepe. Bon dia. Encantada.
Rutina, disciplina, igualment, són coses diferents.
Sí, però si tenim una rutina, tenim una disciplina, perquè la rutina és algo espontani i la disciplina és algo que adquirim de forma... que si tu no tens disciplina, tu ets una persona molt ordenada, eh, que sí?
Sí, sí,
doncs,
sí.
La disciplina de l'ordre és important, perquè és una manera de, primer, de gestionar mentalment la nostra capacitat de fer coses al dia, de gestionar el temps, perquè al final el dia dona el que sí, les hores són les que són, i hem de saber muntar-ho. Llavors, hem de començar bé. Si comencem el dia bé, la primera hora diu que és l'hora timó, que és l'hora amb la que tu marques, en la que tu marques el dia, no? O sigui, si la primera hora tu és productiva, tot el dia serà productiu. Tu has de pensar, aquesta gent que treballa ara a casa, saps que hi ha moltes empreses que treballen un dia a casa, no? Doncs la gent que treballa un dia a casa ha de tenir en compte que ha de fer la mateixa rutina i la mateixa disciplina que té per quan surt al carrer, surt a l'oficina, perquè la primera hora sigui tan productiva com quan és al despatx o l'oficina. Perquè si no, què passa? Que potser, doncs, com que estem a casa, tenim el dia bueno, per endavant, comencem a mirar els mails, perquè això de les xarxes socials, i llavors estem mig matí o mig dia amb això.
És a dir, que la primera hora és d'or.
És d'or, sí. A més, important, primer, el dia abans d'anar a dormir, s'ha de fer una memorització del que tens el dia següent, mirar l'agenda del que tens el dia següent. Aixecar-te a la mateixa hora, si pots, cada dia. Fer el llit, bueno, el llit si el fas o no, o intentar-ho, no? Tenir aquests hàbits de...
Sí, sí, sí.
Pues dutxar-te, assear-te, vestir-te, i tenir present l'objectiu del dia. És a dir, l'agenda que has mirat abans d'anar a dormir, tornar-la a recordar mentalment. Perquè això et posiciona i et fa una mica tenir percepció del temps que has de com has de distribuir el temps aquest dia, si tens una reunió, si t'has de trobar, si has d'anar al metge, si has de portar els nens al col·le, ja. Si has d'anar a buscar, jo què sé, qualsevol cosa abans d'anar a l'oficina, Tot això que moltes
tot,
vegades...
Tot això són hàbits.
Són hàbits.
Tots aquests hàbits, si els posem en marxa, ens ajuden a recuperar la rutina això que hem perdut durant un mes o el temps que hem estat en stand-by, en descans, sí, en vacances, no?
Perquè aquests hàbits, si ens disciplinem per tenir-los, per recuperar-los, a més, els hàbits eviten l'estrès. Perquè tu saps molt bé organitzar-te el temps, i llavors no tu... perquè l'estrès què és? Tenim coses que fer, però perquè no tens temps, perquè t'organitzes malament. Sí. Llavors t'entra l'angoixa, sí, no, sí, ni menys que això. Sí, llavors, sí, si tu tens això, i tens la disciplina de tenir ordenat, de la cura, de fer-ho sempre... La rutina no és avorriment, eh? Perquè tu pots fer la mateixa feina diferent. Tu fas una feina, vens a una hora, saps que aquí a la GOPE has d'estar X hores, sí, sí, i cada dia són diferents. I a més, la teva feina és diferent cada dia, perquè tens cada dia una entrevista diferent, una notícia que ha sortit diferent, el Messi ha guanyat o no ha guanyat, tot això fa que la teva rutina sigui diferent. És la mateixa, però és diferent. Uh-huh. Llavors, això de que la rutina és avorriment, no, és que s'associa moltes vegades a l'avorriment. No, l'avorriment és una altra cosa. L'avorriment és quan tu no tens una rutina, llavors el teu temps el desperdicies. El cap de setmana moltes vegades la gent diu que m'avorreixo. T'avorreixes per què? Perquè no tens la rutina de dir...
Perquè has sortit de la rutina.
Clar, has i perquè no et fas hàbits. Un planning, sí, del cap de setmana de dir m'aixeco demà a tal hora i faig això i això. Home, evidentment, no amb el millor minut i resultado, però sí el que dius, bueno, doncs de 10 a 12 tal. I més relaxadament, però amb un planning. Perquè el problema de la rutina, de no tenir projecte, fa que llavors el temps el perds. Uh-huh. És una pena. I la rutina, al final, és gestió del temps.
Un dia hem de parlar no dels que tenen hàbits, dels que practiquen una rutina sana diària, sinó dels que s'aixequen i diuen viva la Virgen. A veure què passa avui. Sí. Un dia hem de parlar d'aquests. De los tarzanes de la vida. Sí. Montserrat, dona ordenada rutina.
Jo xita. Hombre, què seria Tarzan sin xita? Perdona que te diga.
Sí, gent. Gràcies, sí. Marta González.
Gràcies a vosaltres.
Fins divendres, no aquest, sinó l'altre. Gràcies.
Adéu,
demà,
bon
dijous...
Tot el dia.
Aquí estarem.
Aquí estarem.
Adéu, bon profit, si esteu dinant. Adéu.